A les pantalles d'aquesta setmana, estrenes, tampoc estrenes sonades, però sí que algun comiat sonadíssim, puges de tarifes i coses vàries, amb Carles Gala. Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, contenta de retrobar-te.
Sí, costa una miqueta, però aquí estem.
Aquí estem, fantàstic. Carles,
escolta,
que comencem...
Ahir vaig acabar la sèrie de White Lotus, la tercera temporada.
Ja està?
Sí, vaig a dormir així nova. Una mica allò convuls, com acaba la sèrie, però sí, sí.
Acaba bé?
Què vol dir acaba bé?
Sí, té un final rodó, no que acabi bé,
sí.
En el bon sentit.
Sí. White Lotus cada temporada acaba, diguem-ne, resolent el cas de... Sempre hi ha un cas d'algunes morts o el que sigui, i sí, acaba resolent-ho. Vull dir que l'únic que no deixa indiferent, està prou bé.
Justament The White Lotus és un dels hits de Max, plataforma que aquesta setmana, avui mateix, puja tarifes per als nous clients.
Sí, a veure, hi ha un problema important a nivell de les streamings i és que quasi l'única plataforma que està traient rendiment i que està traient beneficis és Netflix. La resta, sí que és veritat que els està costant moltíssim recuperar la inversió i està costant moltíssim, sobretot, mantenir el número d'usuaris i, per tant, el que fan les plataformes és reinventar-se constantment, ja sigui incorporant-hi anuncis i canviant tarifes i, per tant, la gent que es manté a través de la plataforma o, diguem-ne, el paquet estàndard, doncs pugen els preus i, per tant, donen l'alternativa d'agafar un altre paquet amb anuncis i Max, dintre d'aquesta revolució constant que està fent, perquè abans era HBO, després HBO Max, després Max, ara canvien de blaus a negres, vull dir, estan constantment adaptant continguts i adaptant estratègies, doncs torna a fer aquest canvi i ara doncs torna a pujar una mica els preus respecte a altres plataformes.
Sí, llencen aquest nou pla bàsic amb anuncis, que són sí. 6,99 al mes o 69,90 anual. I d'aquesta manera ja s'igualen a tota la resta de plataformes perquè tothom tenia aquesta opció amb anuncis una mica més econòmica, no?
Sí, al final és un model i és que si us fixeu cada vegada més estem anant a la televisió convencional dins de les plataformes i això és el que ens està passant també aquí, no? Tenim anuncis, tenim transmissions en directe, tenim canals que fan tema d'esports, programes, talents, vull dir que al final tot s'està convergint en un mateix producte i de fet les televisions convencionals al revés, també estan fent plataformes, per tant, acabem tenint un tipus de consum molt similar sigui d'una televisió o sigui d'una plataforma.
Deies que has acabat The White Lotus. No sé si tens previst posar-te amb la sèrie de Netflix que ho està petant i de la qual tothom en parla, Adolescents.
Jo crec que no.
Es nota que no tens adolescents a casa, perquè jo ja no. L'he devorada.
Jo encara no els tinc, han de créixer més. Però sí que és veritat que, clar, si hem de parlar-ne tant i fins i tot a nivell de realització de com està feta, de la temàtica...
El pla seqüència, que cansa una mica, al final.
Sí, i parlen també fins i tot a nivell de contingut, que podria ser obligatori visionat a segons quins instituts i tal, que dius, bé, doncs potser sí que haurem de veure-la, però sí que és veritat que és un tipus de sèrie que a mi no m'agrada. Jo busco més política, més... coses més així... No tan profundes, diguem-ne.
Mira, jo potser no l'hagués triada, però com que hi ha adolescent a casa, l'hem mirat plegades, l'adolescent i jo.
Molt bé. I sí, funciona?
És interessant. Sí.
És interessant.
Sí. Tampoc l'hagués triada, ella, però al final, mira, plegades, l'hem comentada i li hem tret suc. Sí. Jo
em
sembla bé això
que
sigui de visionat. Tens... Sí, un cop estàs dins la història, vols saber què passa, perquè tu ja saps si el nen, l'adolescent que té 13 anys, ho ha fet o no ho ha fet, si ha matat una companya o s'intueix i se sap ben aviat, no? Però no és aquest el quid de la qüestió.
Molt bé,
és com ho viuen a casa, els pares, la germana, ell, la seva relació amb la psicòloga, el seu procés mental fins a acceptar-ho, els companys...
No, que en aquests moments, diguem-ne, és una de les sèries de referència, ho és, i Netflix ho ha tornat a fer, i no només pel debat que està generant a nivell, diguem-ne, de l'adolescència, sinó també, al final, per ells també significa més visualitzacions i per altra banda, més subscriptors. Per tant, Netflix sí que es reinventa i sí que troba el model, i sí que troba a poc doncs, aquest model televisiu que continua sent el d'èxit dintre del món dels streamings, continua sent la número 1.
Anem per les estrenes i el hit de la setmana, de fet, és un comiat. Avui arriba Max, la sisena i última temporada del Conte de la Criada.
Sí, aquesta sèrie dramàtica basada en el premiat bestseller de Margaret Atwood, que narra la vida distòpica de Gilead, una societat totalitària que antigament pertanyia als Estats Units, i a partir d'aquí els desastres mediambientals i una baixa taxa de natalitat fan que Gilead governi un règim fonamentalista pervers que considera les dones propietat de l'Estat. El Conte de la Criada arriba a la sisena temporada i última a partir d'avui mateix.
Wear the red dress, wear the wings. Shut your mouth, be a good girl. Roll over and spread your legs. Yes, ma'am. May the Lord open. Ruthless. I remember thinking.
Go, run, run, run!
But I intend to survive for her. Her name is Hannah. My husband was Luke.
Avui s'estrena aquesta última temporada, però si sou molt, molt fans, no patiu, perquè serà un comiat temporal. Max ja té en marxa una sèrie seqüela que es dirà Los Testamentos. No sé si en saps alguna cosa més.
No, no gaire cosa més. Sí que al final, quan hi ha una sèrie que funciona, els spin-offs o seqüeles, doncs, al final funcionen i, de fet, doncs, Max, en aquest sentit, ho ha fet tota la vida, ja sigui amb Juego de Tronos o amb altres, i en aquest cas doncs, també jugarà amb aquesta història.
Són minoria, però diuen que selecta els usuaris de Filmin i avui arriba una bona estrena, també.
Sí, estem parlant d'una sèrie que s'anomena Infiel, és una sèrie sueca que adapta també el guió escrit d'Ingmar Bergman i també de Liv Ullmann, quan l'actriu doncs, va portar al cinema l'any 2000, i el que fa és que un cèlebre director, en David Howard, de 73 anys, es retroba amb el seu gran amor, l'antic gran amor, que és l'actriu Marianne Vogler, de 75, i entre els dos s'enfronten doncs, a diverses doloroses conseqüències de la seva anterior aventura, no només per ells, sinó també per les seves famílies, i 40 anys després s'enamoren en secret, i a partir d'aquí la Marianne, que està casada amb el Marcus, el millor amic del David, doncs comença tota aquesta història recargolada d'amor infiel que podrem veure a partir d'avui a Filmin.
David, bienvenido al paraíso.
No puedo vivir sin Marcos. Pero te quiero.
No deberíamos dejarnos llevar.
¿Dejarnos llevar?
Bueno, enrollarnos.
No.
Així sona Infiel, basada en un guió d'Ingmar Bergman i Liv Ullmann, que s'estrena avui a Filmin. Per demà dimecres, què proposes?
Doncs mira, arriba una sèrie a Disney Plus que s'anomena Una buena família americana, i en aquí aquesta història parla, és un drama inspirat en les inquietants històries reals d'una parella de l'Oest Mitjà dels Estats Units que adopta una nena amb una forma estranya de nanisme, i a partir d'aquí, a mesura que comencen a criar-la al costat dels seus tres fills biològics, sorgeix un misteri al voltant de la seva edat i també dels seus antecedents, i a poc a poc comencen a sospitar que potser no és qui diu que és, i mentre intenten protegir la seva família de la nena, que creien que podria ser una amenaça, ella lluita la seva pròpia batalla per enfrontar el seu passat i també per definir el seu futur en una història que acabarà a la premsa sensacionalista i també als tribunals. Una bona família americana, Disney Plus, a partir de dimecres.
Amb Ellen Pompeo, i és la Meredith d'Anatomia de Grey, no? L'Ellen Pompeo.
Aquí controles més tu, Sílvia, que no pas
sí,
jo el nom
sí,
de les actrius.
Sí, sí, és l'actriu, sí. Sona així.
Hola, hablo con la señora Barnett. He visto que estaban en proceso de adoptar.
Tenemos una niña pequeña.
Que tiene nanismo y es un auténtico encanto.
¿Y cómo se llama?
Natalia Grace.
Natalia Grace. Qué preciosidad. Esta es Natalia.
¿Vais a ser mi mamá y mi papá?
Pues nos encantaría si tú quieres.
El Carles Gala no és fan de comentar aquí al Pantalles sèries que no siguin estrena absoluta, avui, però, ha hagut de trencar la seva regla, sí o sí, amb El conte de la criada i amb Black Mirror.
Correcte, jo crec que a vegades sí que hem de parlar quan hi ha estrenes així una mica sonades, i aquesta setmana en tenim aquestes dues. Black Mirror, que torna a Netflix, recordeu que és una sèrie que es va iniciar a la BBC, que les tres primeres temporades, diria, que es van fer a la BBC, amb capítols, eren tres, quatre capítols, sempre parlem d'un futur distòpic relacionat amb les tecnologies, amb les xarxes socials i com podria ser aquest futur. Fa pensar moltíssim els capítols de Black Mirror. Cada capítol acostuma a tenir una sèrie, un capítol, o sigui, independent de la resta, és a dir, té un inici, nus i desenllaç en cadascun dels capítols, i cada un d'ells doncs es posa en una situació completament diferent, però té aquest punt, no?, de cap on anem, no?, de com ens afectarà la tecnologia, com ens afectarà les xarxes socials, com ens afectarà la intel·ligència artificial, i aquesta vegada arriben amb 6 capítols més, 6 nou propostes que també ens faran pensar molt, i entre ells hi haurà una seqüela del USS Callister, i també actors que apareixeran per aquí, doncs en Peter Capaldi, en Paul Giamat, el Will Poulter, Christine Milioti i també Issa Rae. Torna, com dèiem, Netflix, aquesta sèrie que des d'aquí recomanem, que és Black Mirror.
We're getting quite a following. Yes.
We have to create software that elevates us.
Sèrie de culte que estrena aquest dijous a Netflix, la setena temporada, i que estan promocionant amb aquest missatge: desconnecta la teva ment, desconnecta la teva realitat. Com deia el Carles, 6 noves històries. I dijous tens unes quantes propostes, un parell.
Sí, arriben també sèries així ja més de batalla. En aquest cas, una a Netflix, El Norte del Norte. És una sèrie d'una jove optimista que emprèn un viatge per reinventar-se al seu petit poble natal de l'Àrtic, on tothom coneix la vida dels altres. Sona així.
Hola, sí, ella. Cuando me preguntan de dónde soy, digo, piensa en el lugar más al norte que hayas estado. Sigue. Sí, es aquí. El centro del Ártico. Soy una mujer inuit moderna. Me casé después del Insti, formé una familia y ahora... Adiós. Él es el chico más guay del pueblo y yo...
El Norte del Norte, dijous a Netflix, amb aquesta jove inuit com a protagonista. I divendres, què ens depara?
Doncs mira, Apple TV Plus, estem parlant d'una sèrie que s'anomena Vicios Ocultos, Your Friends and Neighbors. Després de ser acomiadat Andrew Cooper, que és en John Hamm, l'actor, un administrador de fons de cobertura que encara està bregant amb el seu recent divorci, recorre a robar a les cases dels seus veïns al molt adinerat barri de Wismond Village, i només per descobrir que els secrets ocults dins d'aquestes mansions de luxe poden ser molt perillosos. Apple TV, Vicis Ocults.
¿Qué tal los niños?
Ah, están bien.
¿Tu mujer?
Ex-mujer.
Bueno, tengo una mala noticia. Estás despedido.
¿Qué? Visto desde cierta perspectiva, la vida se reduce a una serie de decisiones interconectadas. La casa, el coche, las cosas. Y preguntarme cómo coño todo pudo salir tan mal, tan rápido.
¿Alguien te ha dicho que hablas mucho?
Bueno, perdí mi monólogo interno y a mi mujer casi al mismo tiempo.
¿Qué tal, Coop? ¿Estás bien?
Vosotros, puedo decir que me encanta vuestro divorcio tan amistoso.
Si no teniu Apple TV Plus, però teniu Netflix, que som molts, també tens una opció.
Sí, estem parlant d'una altra sèrie que s'anomena El Jardinero, que també s'estrena el divendres. Estem parlant d'un thriller romàntic creat per Miguel Sáez Carral i protagonitzat per Álvaro Rico, Cecilia Suárez i Catalina Sopelana, i narra la història d'Elmer i també de la seva controladora mare, la Xina Jurado, gestora d'un viver que ha de fer, doncs, diguem-ne... De
tapadora. Bueno,
final, sí, de tapadora, diguem-ne, d'un pròsper negoci clandestí d'assassinats per encàrrec. I per a Elmer, matar és la cosa més fàcil del món, ja que un accident el va privar, diguem-ne, d'aquests sentiments. I, tot i això, quan va plantejar l'assassinat de Violeta, una encantadora mestra d'una llar d'infants, doncs, en comptes de matar-la, doncs, es va enamorar. I a partir d'aquí, doncs, comença tota una història entre la vida i la mort i l'enamorament, mentre que la mare, doncs, intenta matar a la Violeta, en canvi, ell, doncs, s'enamora d'ella. Doncs, aquesta sèrie que s'anomena El Jardiner i que sona així.
Mi hijo, Elmer.
Desde pequeño desarrolló una conexión especial con el mundo de los árboles y las plantas. Sufrimos un accidente de tráfico cuando él tenía 6 años y perdió la capacidad de tener emociones. Suena terrible, sí, pero a veces era una gran ventaja.
Este es el problema que quiero que desaparezca.
Otra. Demasiado pronto.
Es la mayor cantidad de dinero que nos han ofrecido a Elmer.
Hola.
Esta noche lluvia de estrellas.
Una sèrie que Netflix promociona així, dient que si et ve de gust un thriller d'aquells que no saps per on et sortiran, aquesta és la teva sèrie, El Jardinero, que de fet és la nova sèrie espanyola de la plataforma. I dissabte seguim a Netflix.
Sí, estem parlant ara d'aquesta bueno, dèria de sèries coreanes. Doncs arriba una nova sèrie coreana a Netflix. En aquest cas estem parlant de Manual para Residentes. Al final és una sèrie d'adolescents, residents de ginecologia i obstetrícia del primer any al centre mèdic de Juls i naveguen entre el caos de la seva feina, també la seva vida personal. Per tant, una sèrie més d'adolescents coreana, Manual para Residentes, en aquest cas en context de ginecologia.
MG 모르세요? 우이영 선생!
제 부찰입니다. 죄송합니다.
És un spin-off d'una sèrie sud-coreana que la plataforma havia estrenat l'any 2020 i que devia funcionar força bé, que es diu Hospital Playlist. Ara arriba aquest Manual para Residentes.
Funcionen. Aquestes sèries estan ara mateix, ja us ho vaig dir l'altre dia, a màxima, diguem-ne, audiència. Funcionen molt bé.
Sí, sí, no ens cansem de veure sèries mèdiques. No sé què ens passa, que ens enganxen. I tenim una altra opció, la darrera ja, per aquest diumenge.
Sí, estem parlant de Calle 13, aquest canal que podeu veure per streaming en algunes de les plataformes, com per exemple Movistar Plus. Estem parlant d'una sèrie que s'anomena Belfont i parla de l'exfiscal Antoni Belfont, que es va convertir en advocat penalista i professor de dret penal al sud de França i decidit a complir la seva missió que es va imposar, lluita contra la injustícia i els errors judicials, acompanyat també pels seus 3 millors alumnes. Per tant, una sèrie, al final, diguem-ne, un thriller, una història de misteris de Belfont que podrem veure a Calle 13.
I deixa'm afegir un bonus track. Demà Antena 3 donen en obert els 2 primers episodis de Física o Química, la nova generació, que ho ha patat a 3Player de pagament i com que ha anat tan bé, demà fan aquest regalet i fan el salt a les 11 menys 10 minuts, Antena 3, l'episodi 1 i 2.
Molt bé. I també, així molt ràpid, a nivell d'actualitat televisiva, comentar-vos que tot aquest debat de la televisió espanyola que emetrà en català al seu canal, doncs finalment s'havia parlat de que el canal es podria dir 2CAT, finalment no es dirà 2CAT, han decidit a la televisió espanyola que ho descarten per no tenir més confusions entre 3CAT, 2CAT i històries i que buscaran un nou nom per aquest canal en català de televisió espanyola.
Però va ben en popa, no? La cosa està encaminada per l'octubre.
De fet, ahir es va fer roda de premsa de presentació, ja hi ha tota l'estructura, ja hi ha la programació més o menys a punt, i a partir de 11 de setembre començarà l'emissió segurament en aquella freqüència on hi havia fins ara, bueno, fins ara, fins fa uns mesos, 8TV.
Doncs moltes gràcies, Carles. Que vagi bé, bona setmana.
Igualment, adéu-siau, que vagi molt bé.